Israel intensifica encara més els atacs contra l'Iran i el Líban i el preu del petroli torna a escalar. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La nova fase a la guerra anunciada per Israel s'ha concretat amb una nova matinada de bombardejos contra Teheran i Beirut, Joan Bota.
A la capital libanesa l'objectiu han estat els barris del sud controlats per Hezbollah, mentre a l'Iran els Estats Units asseguren que han reduït en un 90% ja la capacitat del país de llançar míssils i que els han deixat sense flota. Tot i això, avui s'han sentit 8 explosions a Tel Aviv provocades per projectils iranians.
Mentrestant, la Unió Europea veu urgent accelerar la producció de sistemes de defensa antiaèria davant el nou escenari obert per aquesta tarda. Brussel·les, Bruno Fortea.
La Comissió Europea diu que la guerra de l'Orient Mitjà amenaça de deixar a Ucraïna sense prou sistemes antimíssils. Amb els Estats Units embrancats al Golf Pèrsic, Brussel·les reclama als països comunitaris que injectin més diners a la indústria armamentística.
I el preu del petroli, a tot això, s'ha tornat a disparar aquest migdia. El barril de Brent ja frega els 90 dòlars.
L'últim cop que havia estat a aquests nivells era en ple impacte de la guerra d'Ucraïna l'abril del 2024, comparat amb avui fa una setmana. Hores abans que comencés la guerra, el petroli s'ha encarit gairebé un 30%.
A Catalunya, l'any passat van morir més de 5.000 persones mentre feien els tràmits per poder cobrar ajuts de dependència.
Són dades que us avança 3Cat Info arran d'una petició de transparència. La mitjana de temps que es triga a tramitar la dependència són 8 mesos. Sentiu el vicepresident de la taula del tercer sector, Ramon Nicolau, en declaracions a aquesta emissora.
Aquests 8 mesos més l'espera de places públiques és demencial i el que cal és això, reduir-ho a 3 mesos posant-hi més recursos.
L'habitatge es va encarir un 11% de mitjana l'any passat comparat amb l'any 2024. És l'increment més gran en 12 mesos des que hi ha xifres.
Ho assenyala l'Institut d'Estadística Espanyol. Amb el 2025 ja són 12 els anys seguits en què el preu de l'habitatge ha pujat.
Junts per Catalunya fitxa a Manresa Sergi Parramon, que a les últimes eleccions municipals va encapçalar la candidatura d'extrema dreta del Front Nacional i a qui Aliança Catalana havia sondejat. Manresa, Nàtia Dell.
Exacte, n'hi han plegats l'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, amb Sergi Parramon, que ha rebutjat propostes d'Aliança Catalana per encapçalar la llista a Manresa i per Barcelona al Parlament de Catalunya, i que el 2023, recordem, es va presentar sota les sigles del Front Nacional aconseguint 2 regidors. Després s'ha desmarcat de la formació i fa poc va crear un nou partit, Avenç Nacionalista. Una coalició que neix en clau municipalista per transformar, diuen, Manresa, mentre les converses amb Impulsem continuen obertes.
I aquest vespre s'inaugura el Festival de Cinema de Màlaga, on, com és habitual, el cinema català desembarca i amb força. Enviada especial, Montse Pujol.
Sí, perquè 7 pel·lícules de producció catalana es presenten a la secció oficial del festival, que arrenca avui i s'allargarà fins al 15 de març. Un any més, el certamen torna a tenir una destacada presència catalana i és que els pròxims dies més de 40 produccions de casa es projectaran a la 29a edició. L'inaugura aquest vespre Calle Màlaga amb Carmen Maura i Marta Etura.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick anuncia que Gavi viatjarà amb l'equip, mentre Laporta i Víctor Font escalfen la campanya.
Primer dia avui de campanya electoral, Joan Laporta continua pujant el to i diu que l'únic perill real del projecte esportiu actual del Barça és Víctor Font, que per la seva part ha presentat el pla econòmic per fer que el Barça sigui líder en ingressos. El sentirem tots dos. I el Madrid juga avui contra el Celta, després de rebre una sanció de la UEFA per una salutació nazi d'un dels aficionats, 15.000 euros de multa i l'advertència que podrien tancar parcialment el Bernabéu.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs el punt més complicat el tenim a la C32 entre Cabrera de Mar i Mataró cap a Barcelona per un accident, però avui hi ha circulació amb molts trams, de fet, de retenció, ja sigui per accidents que s'han retirat, com a la C17 a Mollet o a l'A2 entre Martorell i Castellbisbal cap a Igualada, com una mica més intensitat de l'habitual a les rondes, que van força plenes amb congestió, amb trams intermitents en els dos sentits, o a l'AP7 i la B30 entre Cerdanyola i Santa Perpètua. I per cert, que avui pel temporal també tenim algunes vies afectades amb inundacions o per despreniment, sobretot cap a Girona, per exemple, a Garrigàs o entre Espinalbes i Arbúcies.
Ara deia la Txell el temporal, a veure què diuen els del temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest temporal a qui feien referència al trànsit té moltes hores encara de vida o no?
A veure, li queda corda, però sí que és cert que potser no plourà amb tanta intensitat. Per tant, les alertes hidrològiques que encara es troben actives amb nivell vermell al Ter, al seu pas per Torelló, passat de 85 matinada a matí, ara 75 metres cúbics per segon, o el riu Brugent a la Garrotxa, que ha passat en aquests moments a un màxim de 34 metres cúbics per segon, sembla que els rius s'estabilitzarien o anirien baixant lentament. De tota manera, no podem abaixar la guàrdia, ha plogut molt. Estem parlant, doncs, que fins aquest vespre encara pot ploure amb moderada intensitat. No seria una pluja torrencial, en principi, però tenim el terreny molt xop i si cauen 20, 30, 40 litres més, tot això pràcticament s'aboca, va a parar directament als rius i torrents. Els ports, entre ahir i avui, 180 litres per metre quadrat, és molta aigua. El Puigsesolles, dalt del Montseny, 210 litres per metre quadrat. Viladrau, 175. En dos dies estem parlant de més de 100, 150 litres, quan al mes de març la mitjana, en tot el mes, es troba entre 60 i 90 litres. És a dir, que en dos dies és moltíssima aigua. Bé, demà i demà passat, núvols i clarianes, segueix el vent de llevant, segueix algun ruixat, alguna pluja, però amb intermitències. De tant en tant, a diferència d'ahir i d'avui, veurem el sol. La temperatura es manté o baixa lleugerament. Demà, poca nevada, sobretot al matí d'hora i al vespre i nit. Aleshores, nevaria cap als 1.600 metres. Diumenge, podria nevar també de matinada o a la tarda una mica. A les hores centrals del dia, creiem que no. I poca nevada, que cauria cap a 1.400 metres. Finalment, direm que fins i tot de cara a diumenge al matí podríem veure estones de sol entre el Maresme i la Costa Brava, però en general seguirien els ruixats intermitents, no pas la pluja constant que tenim avui o ahir.
Molt bé, gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Teheran i Beirut han viscut els bombardejos més intensos des que va esclatar la guerra fa tot just una setmana, segons que han explicat diversos testimonis. També hi ha constància de combats terrestres al sud del Líban i noves evacuacions. En paral·lel, l'exèrcit israelià ha interceptat diversos míssils llançats per les forces iranianes sobre Tel Aviv. També hi ha hagut projectils contra l'Aràbia Saudita, Qatar o Bahrain, Albert Manyà.
Diverses columnes de fum s'aixecaven aquest matí de la capital iraniana. Entre els objectius destruïts hi ha el búnquer del comandament militar iranià, segons l'exèrcit israelià. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la corresponsal de La Vanguardia, Catalina Gómez, ho ha viscut així.
Alrededor de las 5 de la mañana empezaron esos ataques que había anunciado Israel basados en el centro de Teherán. Fueron en diferentes edificios y dicen que están relacionados nuevamente con el complejo del líder supremo y con algunas instituciones de la guardia. Aquí sonaron extremadamente duro, las ventanas temblaban, fue uno de los más fuertes.
El president Massoud Pezeshkian ha reparegut per dir que hi ha països que intenten mediar el conflicte i es mostren compromesos a assolir una pau duradora.
Mentrestant, hi ha novetats respecte a l'atac que es va viure dissabte contra una escola de nenes a Minab, a l'Iran, que va fer 165 morts.
Tot apunta que seria responsabilitat dels Estats Units, segons ha revelat l'agència Reuters, que cita dos oficials nord-americans. L'exèrcit no ha conclòs encara la investigació interna i, per tant, no se sap ni la munició emprada, ni qui va prendre la decisió, ni per què, tot i que algunes fonts indiquen que l'objectiu era una base naval propera. En tot cas, el resultat podria ser un crim de guerra.
I mentrestant, al Líban, on també hi ha conflicte, s'ha produït una escalada en els atacs.
En aquest cas, l'objectiu principal ha estat un barri densament poblat del sud de la capital, considerat un bastió de Hezbollah. Milers de persones han fugit abans que les bombes convertissin edificis en muntanyes de runa i els cotxes quedessin calcinats. L'ONU diu que han reallotjat uns 100.000 desplaçats i demana que s'investigui l'ofensiva. El primer ministre, Nawaf Salam, pronostica una altra crisi.
Les conseqüències d'aquest desplaçament a nivell humanitari i polític poden ser sense precedents. S'acosta un desastre humanitari.
D'altra banda, l'Aràbia Saudita, Bahrain, Qatar i Israel han neutralitzat en les últimes hores projectils iranians. Els guardians de la revolució asseguren haver atacat també una base nord-americana a Kuwait i es proposa repetir-ho.
I també sobre el terreny, la guerra ha deixat avui inusualment buida la ciutat vella de Jerusalem, tot i que sigui divendres de Ramadà. La mesquita de l'Aqsa, que habitualment atreu milers de musulmans, ha quedat avui tancada. Tampoc els jueus poden resar al mur de les Lamentacions. Hi han estat els enviats especials de Catalunya Ràdio, Matilde Seu, Joane i Jordi Baró. Bon dia.
Bon dia. El Ramadà és el moment de l'any estrella per la ciutat vella de Jerusalem, però la guerra l'ha deixat avui en silenci. En passejar-hi només se sentien les passes, ni els musulmans han pogut entrar a la mesquita de l'Aqsa en el seu dia sagrat, ni els jueus al mur de les Lamentacions la vigília del sàbat. A la porta de Damasc només alguns han intentat creuar el control policial sense èxit. Dins només residents, pràcticament tot tancat, menys alguns comerços com la farmàcia del Cris.
Normally it's packed. Like too many people.
Normalment està ple. Molta gent, molts turistes.
Nowadays...
Però avui, ara, està buit, està totalment buit. Només jo i els gats a fora.
Igual pensa Jacob, cinquena generació, al capdavant d'una botiga d'espècies.
Ara tenim el Ramadà i no veus ningú aquí perquè la situació fora és molt dura. Però si vens normalment, ens visita gent d'Europa, de tot arreu, que ve a Jerusalem. Però ara no hi ha ningú aquí.
A Jerusalem hi ha avui sobretot policies que es compten per desenes i no saben ni com matar el temps en una ciutat fantasma.
La Unió Europea considera urgent abastir-se de més sistemes de defensa antiaèria per tal d'afrontar la guerra a Ucraïna davant del nou escenari d'hostilitats contra l'Iran. El comissari de Defensa Europeu ha instat els 27 a fer un salt qualitatiu en la producció de míssils Patriot davant la previsible reducció dels arsenals dels Estats Units. Brussel·les, Bruno Forté Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Amb els Estats Units embrancats a la guerra contra l'Iran i amb cada cop més països europeus desplegant els seus arsenals a l'Orient Mitjà i a la vora de Xipre, Brussel·les tem que Ucraïna es quedi sense defenses antiaèries. És un dels grans punts dèbils de Kiev en la seva guerra contra Rússia, perquè depèn, en gran mesura, de la tecnologia puntera que li subministra Occident, per exemple, a través dels sistemes antimíssils com els Patriot. Però amb el Golf Pèrsic en flames, el comissari europeu de defensa, Andreas Kubilius, avisa que aquest cop serà més difícil encara rebre l'ajuda de Washington i per això reclama als països europeus que augmentin la seva producció.
La situació des del meu punt de vista és molt crítica. És evident que hem de desenvolupar la nostra producció de míssils de forma urgent i ràpida.
Vol que els socis comunitaris injectin més diners a la indústria armamentística i diu que, si cal, s'endeutin, ara que Brussel·les deixarà de penalitzar la despesa militar en els seus càlculs del dèficit públic. El comissari de Defensa ha dit tot això des de Polònia, el seu primer destí d'una gira europea que ell mateix ha batejat com la gira dels míssils, per convèncer els 27 que fabriquin això. Més míssils.
Doncs entre també les conseqüències de la guerra, el preu del petroli es torna a disparar avui després d'aquests nous atacs a instal·lacions petrolieres i a vaixells de cru, Jordi Canal.
Sí, el barril Brent, el de referència a Europa, s'ha costat aquest migdia els $90. És el preu més alt des que va esclatar el conflicte. De fet, és el preu més alt des de l'abril del 2024. Divendres, el dia abans que comencessin els atacs, el preu era d'uns $70, prop d'un 30% menys que ara.
A tot això, la guerra a l'Orient Mitjà que us estem explicant continua tensionant les relacions entre els governs d'Espanya i dels Estats Units. El president espanyol Pedro Sánchez reivindica de nou el seu no a la guerra i reclama a Donald Trump que actuï sota el dret internacional. És la primera resposta de Pedro Sánchez a les últimes crítiques del president nord-americà que ahir va qualificar Espanya d'estat perdedor. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Compareixença de Pedro Sánchez en marxa des de fa poca estona i al costat del primer ministre portuguès, a l'espera d'entrar en detall al torn de preguntes. Sánchez sí que ja ha enviat dos missatges clars. El primer, replica Trump que Espanya està compromesa amb l'OTAN, per més que critiqui que el govern espanyol no inverteix prou en despesa militar, i li ha vingut a dir al president dels Estats Units que s'estalvi de donar lliçons a la resta d'aliats de l'OTAN.
Decimos sí a ese vínculo transatlántico, pero que también entendemos desde el gobierno de España, desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad, un atlantismo donde el derecho internacional, las reglas, sean la columna vertebral y la cooperación y, por tanto, no la confrontación, el camino a seguir.
Fins ara, Sánchez també s'ha defensat de les crítiques per l'enviament d'una fragata espanyola a les costes de Xipre. És una missió de defensa i no d'atac, ha recalcat, i ha dit que això és compatible amb dir no a la guerra i ajudar a la defensa d'un país europeu.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Sánchez, que entrarà de ben segur al cos a cos amb Donald Trump ara quan entri el torn de preguntes. Avui també ha anunciat que compareixerà al Congrés a final de mes per explicar la posició del govern espanyol en la guerra d'Iran. Massa tard, li diu al Partit Popular, que li critica que mentre uneja la bandera del no a la guerra envia aquesta fragata sense ni tan sols que es voti al Congrés.
Per cert, amb la guerra a l'Iran, que no ha complert ni tan sols una setmana, Donald Trump ja enfila cap al seu següent objectiu, el règim castrista de Cuba. Ho ha deixat ben clar aquesta matinada a la Casa Blanca durant una recepció a l'Inter de Miami, l'equip de futbol que juguen els ex-blaugrana Leo Messi o Luis Suárez. El president dels Estats Units ha dit que només és qüestió de temps.
El que està passant amb Cuba és increïble, però primer hem d'acabar amb això de l'Iran. És només qüestió de temps abans que tu i molta gent increïble torneu a Cuba.
Aquestes declaracions de Donald Trump, mentrestant, el govern tutelat de Veneçuela, atacat i intervingut pel mateix Trump, només començar aquest any, ha anunciat que ha restablert formalment les relacions amb els Estats Units. Passant 30 segons d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia, tornarem sobre aquest conflicte a l'Iran, però ara anem amb altres notícies, per exemple, aquí a Catalunya. Més de 5.000 persones van morir l'any passat mentre feien els tràmits de la dependència, segons dades que per primera vegada ha donat el govern i que us avança 3Cat Info després d'una petició de transparència. D'aquestes persones, 1.500 ja tenien un grau de dependència reconegut i estaven pendents de concretar una prestació, Marriera.
Els tràmits s'allarguen més de 8 mesos de mitjana per aconseguir la valoració i després la resolució del programa individual d'atenció, el PIA, que determina la prestació o el servei al qual es pot optar, segons dades de l'any passat de Drets Socials. Però hi ha zones de Catalunya on aquesta espera supera de llarg l'any i això desespera moltes famílies, com explica 3Cat Info Ramon Nicolau, vicepresident de la taula del tercer sector.
Qui s'hi troba ho viu com molt dramàtic perquè realment ho és i, a més, tens un sentiment de solitud molt important perquè estàs tu sol davant de tota una màquina administrativa complexa que de vegades no entens, que de vegades no te l'expliquen de manera prou clara.
Alicia Fernández, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social de Catalunya, reclama incrementar els equips de valoració i reforçar els serveis socials municipals per l'augment de persones que reclamen la dependència.
Estem en un moment de sobreenvelliment i de discapacitat sobrevingudes, per tant, estem en un moment de molta més demanda en valoracions de dependència. Hi ha certs territoris on hi ha més envelliment o hi ha fins i tot més dispersitat territorial, costa molt més fer una valoració, no?
Les famílies de la majoria de persones que moren durant aquesta tramitació no podran cobrar de manera retroactiva la prestació, ja que la llei estableix que només hi tenen dret les persones que ja disposen del PIA.
Mentrestant, l'escalada del preu de l'habitatge l'any 2025 va ser la més forta en, com a mínim, 18 anys. Comprar un pis o una casa a Catalunya es va encarir l'any passat un 11% respecte a l'any 2024, Jordi.
És l'increment més gran en les dades sobre l'evolució del preu de l'habitatge que publica l'Institut d'Estadística Espanyol i que comença en el 2007. El 2025 va ser el 12è any consecutiu amb els preus a l'alça i es va encarir més l'habitatge de segona mà, un 11,5%, que el d'obra nova, un 10%. Amb tot, Catalunya és la comunitat de l'Estat on els preus van pujar menys. Una altra dada que s'ha conegut avui relacionada amb l'habitatge és la de les execucions hipotecàries. És el primer tràmit en què les entitats hipotecàries bancàries reclamen la propietat d'un habitatge per l'impagament de la hipoteca. L'any passat se'n van posar en marxa més de 2.900 a Catalunya, un 10% més que el 2024.
Precisament un dels elements que pot encarir encara més el preu de l'habitatge per la gent que té hipoteca variable és el tipus d'interès. El Banc Central Europeu es podria plantejar apujar-los si la inflació es dispara amb el conflicte de l'Orient Mitjà. El Centre d'Anàlisi Econòmica Funcas creu que si la guerra s'allarga més de 3 mesos, el cost de la vida podria escalar més d'un 3%, Sara Riera.
Doncs sí, però de moment tot són projeccions. Avui el governador del Banc d'Espanya, Luis Escrivá, ha explicat que no creu que el BCE toqui els tipus en la pròxima reunió del 19 de març per contenir els preus, malgrat aquests primers efectes econòmics de la guerra que estem veient en el preu del petroli i el gas. Escrivá defensa que cal esperar a veure si aquestes pujades acaben sent persistents o no.
Yo tiendo a pensar que hay que esperar, incluso más allá de 15 días, para recabar más información, para ver exactamente si estos procesos se normalizan o no se normalizan. Es muy importante, cuando nosotros tomamos decisiones de política monetaria, intentar, que no es fácil porque la situación es incierta, mirar a horizontes de medio plazo. Lo que nos importa es la inflación.
Aquest migdia, Escrivà ha signat un acord amb el president Illa pel qual la Generalitat compra la meitat de l'edifici que el Banc d'Espanya té a la plaça Catalunya de Barcelona. Es quedarà amb les 7 plantes de dalt per traslladar-hi personal de l'administració que fins ara estava en oficines de lloguer. És una operació que costarà uns 60 milions d'euros públics.
Passant 20 minuts de les dues, una última cosa abans de la publicitat. Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, relativitza les morts de 4 indigents els últims 2 mesos als carrers de la seva ciutat. Albiol nega que Badalona tingui un problema amb les defuncions als carrers de la ciutat i considera que és comparable al que passa en altres municipis, com per exemple a Barcelona. Badalona, David Àngela.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que no poden atendre tothom, que hi ha moltes casuístiques diferents de persones al carrer, algunes amb patologies o problemes mentals o de drogadicció associats o gent que hi està de pas. Albiol nega que la ciutat es diferenciï d'altres al seu entorn per aquesta qüestió.
Pues miri, hi ha una part important que estan ateses per l'Ajuntament i que estan en peticions. Ara no podem acollir.
Si vostè, alcalde, no considera que tingui un problema urgent davant d'aquestes 4 morts en 2 mesos a Badalona. No té un problema, alcalde.
Davant del tema de les morts, el mateix problema que té l'Ajuntament de Barcelona governat per la PSC.
Segons el portaveu de l'entitat Badalona acull, Carles Segués, el fet que la ciutat no disposi de cap equipament per afrontar el sensellarisme ha contribuït a aquestes morts. També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Segués assenyala com l'Ajuntament deshumanitza les situacions de pobresa.
Sobretot falta una voluntat clara d'apostar per lluitar contra la pobresa, no contra els pobres, que a vegades sembla que la manera de justificar és estigmatitzant aquestes persones, criminalitzant-les, deshumanitzant-les.
Segons la Fundació Arrels, a Barcelona, on hi viuen 2.000 persones sense llar, van morir 24 persones al carrer l'any passat.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1.000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Tanca els ulls. Imagina't una casa que parla de tu. Del 6 al 21 de març descobreix els Dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials. Materials que emocionen. Dissenys que eleven el teu dia a dia. Espais que s'hi viuen. Porcelanosa. Creant espais plens de vida.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45. Junts per Catalunya es presentarà a les pròximes eleccions municipals a Manresa amb l'excandidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. L'alcaldable de Junts, Ramon Bacardit, i el regidor de l'actual grup nacionalista, Sergi Perramon, han escenificat aquest migdia l'acord per compartir candidatura amb l'objectiu, diuen, de canviar el rumb de la ciutat ara amb alcalde d'Esquerra. Manresa, Nàtia Dell.
Després de setmanes de converses, el pacte validat per la direcció de Junts ha nascut, diuen, de manera natural perquè han trobat molts punts de coincidència. Parlen d'un nou moviment polític però també social, en clau municipalista, que pivota al voltant de tres eixos: oportunitat, ordre i orgull. Escoltem Ramon Bacardit.
No podem fer veure que no hi ha una lectura amb una clau superior, i de fet el president Mas doncs ha estat un dels que més ha fet aquesta crida. El reagrupament de l'espai d'ordre central que en un moment representava Convergència al país.
Sergi Perramon, que ha rebutjat propostes d'Aliança Catalana per encapçalar la llista a Manresa i per Barcelona al Parlament de Catalunya, a les municipals del 2023 es va presentar sota les sigles del Front Nacional, aconseguint dos regidors. Però després s'ha anat desmarcant de la formació i el desembre va crear un nou partit, Avenç Nacionalista. Ha dit que ell no es considera per res una persona extremista.
Jo en cap cas, i la gent que és de Manresa ho sap perfectament, he representat ni represento idees extremes, ans al contrari, presento el seny i l'ordre, i aquí també responc al fet que digués que no aliança.
Fins a la campanya electoral es diuen Avancem Junts pel Canvi. El que també està obert són les converses amb Impulsem de l'òrbita del PDeCAT per si vol sumar-se al pacte.
I mentrestant, a Vox escala la crisi. El partit de Santiago Abascal ha expulsat definitivament Javier Ortega Smith. No és un nom qualsevol, va ser fundador i exnúmero 2 del partit. S'havia negat a deixar de ser portaveu a l'Ajuntament de Madrid i l'han fet fora del partit. Tot i això, podrà seguir de diputat al Congrés, ara però al grup mixt. Però és que Abascal té un altre front obert a Múrcia, on ha expedientat el seu líder, a qui també vol apartar de Vox. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Creix la mala marona al si del partit d'extrema dreta. Els problemes es focalitzen en dos punts, Madrid i Múrcia. A la capital espanyola, l'estira i arronsa amb Ortega Smith ha acabat amb l'expulsió del partit per una infracció molt greu, bàsicament perquè no ha acatat la decisió i no ha deixat de ser portaveu a l'Ajuntament. Ortega Smith també és diputat al Congrés i, si no deixa l'acte, de moment no ha fet cap pas, passa al grup mixt en formacions com Podem o el BNG. Preguntat per aquestes crisis, Santiago Abascal hi ha passat de puntetes.
No he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox.
L'altre punt calent és a Múrcia. El comitè de garanties ha obert expedient sancionador i ha suspès de militància el líder de la regió, José Ángel Antelo, que tampoc ha acceptat apartar-se. Antelo ha denunciat a més Vox als tribunals perquè assegura que li han falsificat la signatura per forçar el seu relleu. Avui a la COPE parlava així de les pràctiques de Bascal.
El partido, la dirección del partido, se dedica a estas cosas. No dan una salida digna a nadie de Vox. Todos los que salen de Vox siempre fabriquen proves en contra d'ell.
Mentrestant, Vox i PP continuen sense entendre's de les negociacions per formar govern a Extremadura. Està en marxa ja el ple a l'Assemblea Extremenya i els de Bascal votaran no a la candidata popular Maria Guardiol. El rellotge ja corre i tenen 2 mesos per arribar a un acord si volen evitar la repetició electoral.
D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Les pluges de la borrasca Regina estan pujant als cabals dels rius del nord del país i n'hi ha 2 que estan per sobre del llindar de perill: el Ges, a Sant Vicenç de Torelló, a Osona, i el Brugent, a Amer, a la Selva. Durant tot el matí també hem estat molt pendents de Sant Joan de les Abadesses, per on passa el Ter, però ara el cabal està baixant i ja ha passat el perill a alerta. Sant Joan de les Abadesses, Núria Paraire, bon dia.
Aquí el Ter multiplica per 10 el cabal que tenia només ahir al matí. Ha passat de 6 metres cúbics per segon als 62 metres cúbics per segon que té ara, tot i que durant la matinada encara ha arribat a xifres més altes. L'Ajuntament demana no acostar-se a la llera del riu ni a les zones inundables, que es concentren a Calgat, un polígon sense habitatges, i l'alcalde Ramon Roque ens informa que fins ara només hi ha afectacions lleus, com alguna esllavissada. El Ter voreja el nucli del municipi i passa a un nivell més baix, els ponts són alts i no hi ha problema perquè hi arribi l'aigua. Hem parlat amb alguns veïns.
El que estàs veient possiblement seria unes 30 vegades el que hi ha normalment.
Com que està plovent d'aquesta manera, i vol dir que no passarem pas a secada aquest estiu perquè ja tenim els pantans ple, suposo que estarem ben servits d'aigua, no?
L'avís d'allunyar-se del riu es manté perquè continua plovent.
Tot i això, Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua també estan monitoritzant el Serinyà, el Fluvià i la Muga, on el cabal ja ha arribat al llindar d'alerta. Per evitar que l'arribada d'aigua als pantans provoqui problemes, s'estan desembassant en el sistema Ter-Llobregat, com ara Sau i Susqueda, d'on surten uns 30 metres cúbics per segon, i també es desembassa a Foix i a Darnius-Boadella. Des que va començar la llevantada, el 112 ha rebut 213 trucades per caigudes d'arbres, protecció de façanes o inundacions de baixos. I la mort de 5 adolescents en un traster de Manlleu el dia 16 de febrer va ser un accident. És la conclusió de la investigació dels Mossos d'Esquadra que han deixat el cas en mans del jutjat. El foc va començar per la crema d'un matalàs, probablement per una burilla. Manlleu, Nàtia Dell.
S'ha pres declaració a 7 persones, però no com encausades, perquè no hi ha indicis de criminalitat ni intencionalitat. Ara és el jutjat de Vic qui agafa les diligències i pot decidir arxivar el cas o valorar si pot derivar en responsabilitats civils, però no penals. L'autòpsia ha confirmat que els nois d'entre 14 i 17 anys no van morir cremats. El que va ser letal és el fum que van inhalar a l'incendiar-se un dels matalassos que s'amuntegaven a les golfes d'un edifici del barri de l'Erm, on quedaven sovint amb els amics, un espai petit i sense ventilació. Es descarta, per tant, que hi hagués cap explosió i també es descarta que el traster on van trobar els cossos l'hagués tancat algú, un rumor que havia anat prenent força. Mossos confirma que la porta estava oberta i que amb totes les proves recollides fins ara, la conclusió és que l'incendi mortal va ser un desafortunat accident.
Gisèle Pelicot refusa ser considerada una icona feminista en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Assegura que el seu granet de sorra va ser fer el judici a porta oberta i haver despertat una consciència col·lectiva de moltes dones que es van sentir alliberades.
Bé, icona no, sens dubte no. Jo crec que la paraula potser batiadora... Michel Perrault, una historiadora, em va donar aquest qualificatiu i jo crec que és molt més important perquè jo he una mica despertat les consciències, però icona no, no m'agrada, no em va bé.
A més, Gisèle Pelicot ha explicat que el seu llibre, Un himne a la vida, li ha servit com a teràpia i insisteix que té pendent anar a veure el seu exmarit a la presó per preguntar-li per què durant una dècada la va drogar perquè desenes d'homes la violessin. Això avui en què es fan diversos actes institucionals previs a la commemoració aquest diumenge del Dia Internacional de les Dones. Aquesta tarda es farà el del govern català, però també es va celebrar ahir un acte a Girona i aquest matí commemoracions oficials a la resta de demarcacions. A l'acte de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha reiterat el compromís de la ciutat amb la lluita feminista Purificació Barcelona.
Collboni també ha recordat que aquest any el 8M coincideix amb els 50 anys de les Jornades de les Dones i que volen centrar la commemoració en la lluita contra els estereotips de gènere, sobretot davant els posicionaments de l'ultradreta.
La igualtat encara avui és una tasca inacabada. Encara més davant l'ofensiva dels discursos de l'ultradreta que els qüestionen arreu del món. Per tot això, volem denunciar totes i cadascuna de les desigualtats i totes i cadascuna de les discriminacions que pateixen les dones només pel fet de ser-ho. I aquest any volem posar el focus justament amb els estereotips de gènere.
Després dels parlaments també s'ha desplegat una lona a la façana de l'Ajuntament amb el lema Trenquem els estereotips.
També s'ha fet l'acte institucional a Tarragona on s'ha llegit un manifest. Anem cap allà, Clara Chavarría.
Bon dia. La pluja ha obligat a traslladar la lectura del manifest al Saló d'Actes de l'Ajuntament i s'ha suspès el pilar que havien d'aixecar les dones castelleres de les quatre colles de la ciutat, entre ells Gina Fort, la primera dona cap de colla de les Joves Xiquets de Tarragona. L'acte s'ha emplaçat pel diumenge al migdia. Pel que fa al manifest, l'han llegit diverses dones reconegudes a Tarragona per la seva significació a nivell professional i social. Entre elles, una de les pioneres del sindicalisme al Camp de Tarragona, Maria Teresa Fortuny.
Al llarg de la història, el feminisme ha estat un moviment capaç d'obrir escletxes amb murs que semblaven inamovibles. Gràcies a la lluita sostinguda de generacions de dones organitzades, s'han conquerit drets civils, polítics, socials i laborals.
El manifest ha repassat els avenços del moviment feminista i que ara travessa un moment delicat amb les postures ultradretanes a l'alça.
Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen? Marta Montaner, bona tarda.
Hola, rei.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats. Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
Hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que em feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa? M'han dit.
Ai, ai, ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a dos quarts, comencem la cultura parlant de cinema.
Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
Aquesta pel·lícula, Calle Málaga, inaugura aquest vespre la 29a edició del Festival de Cinema de Màlaga, que tornarà a tenir, com cada any, un marcat accent català. Fins dissabte de la setmana que ve s'hi projectaran 40 produccions catalanes, 7 de les quals a la secció oficial. Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
La ciutat de Màlaga desplegarà aquest vespre un any més la catifa vermella, per on passaran els primers convidats en aquesta 29a edició. Entre ells, les actrius Carmen Maura i Marta Tura, protagonistes de Calle Málaga, que inaugura el festival. És una pel·lícula rodada a Tunis, un drama familiar centrada en una mare, ja jubilada, que ha nascut i ha viscut tota la seva vida en aquesta ciutat i veu com la realitat i les necessitats que viu la seva filla, que viu a Madrid, afecten de forma abrupta la seva relació. Al festival d'aquest any, a la secció oficial a concurs, hi haurà 7 llargmetratges de producció catalana. Entre aquests, Corredora, rodada íntegrament en la nostra llengua i que és l'òpera prima de Laura García Alonso i l'actriu debutant Alba Sáez. La bona filla de Julia Paz és un altre dels títols que competeixen per la Bisnaga d'Or al costat de Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer.
I no deixem de parlar de cinema perquè La núvia de Frankenstein torna a la gran pantalla.
What happened?
La nòvia és una de les estrenes de cinema destacades avui, però també hi ha la nova pel·lícula de Pixar, Marc Garriga.
Maggie Gyllenhaal es gradua amb aquesta nova versió lliure de La núvia de Frankenstein en versió Bonnie and Clyde. L'actriu ha fet una segona pel·lícula com a directora arriscada, complexa, suggerent, orgullosament feminista i revolucionària i farcida de referències cinematogràfiques. És cruament romàntica i visualment fascinant, amb una Jessie Buckley que amb l'Oscar gairebé assegurat per Hamnet, ja té candidatura per als premis de l'any vinent. Quan a Pixar estrenen, i en català, Hoppers, al voltant de la construcció d'una autopista enmig d'un parc natural on no hi ha blancs i negres, sinó una necessitat d'entesa essencial per a la supervivència del nostre planeta. I tot amb un humor que agradarà igual a petits i grans. Una altra estrena destacada, premiada a Cannes i Valladolid, és el drama britànic Pillion, un monument cruel i despietat, però alhora estimulant i tendre, de l'amor no correspost entre un noi amable i prudent i el líder d'una banda de motoristes aficionat al sexe extrem, un Adonis interpretat per Alexander Skarsgård. Completen les novetats El mago del Kremlin, una cinta reveladora sobre l'ascens al poder de Vladimir Putin, la desafortunada The Last Viking amb Mads Mikkelsen i la fluixa cinta d'acció Cleaner Rescate Vertical amb Daisy Ridley, la rei de la saga Star Wars.
I avui també és dia d'estrenes musicals, per exemple, aquesta. És el segon disc llarg de la Bad Gyal, Valeria Obereda.
És Mascara, un projecte molt personal de l'artista de Vilassar de Mar, que afegeix nous gèneres musicals de Jamaica, Haití o la República Dominicana als seus habituals dancehall i reggaeton. El disc li serveix per redefinir espais tradicionalment dominats per homes amb una perspectiva pròpia i contundent.
També té nou disc d'estudi Harry Styles. Take no prisoners for me. De fet, passa per ser un dels més atrevits de la seva discografia.
És Kiss All The Time, Disco Occasionally, el quart treball en solitari del cantant britànic. Hi trobem influències de gospel i de percussió electrònica amb els sintetitzadors com a gran protagonistes. Un disc reflexiu sense tornades fàcils per atrapar el públic.
I encara tenim una última proposta. Make-up is a lie. Oh, make-up. És la de Morrissey.
que avui publica Make Up Is a Lie, un disc que li serveix al cantant de Manchester per deixar enrere polèmiques i per tornar a situar la música com a primer objectiu més enllà de declaracions fora de lloc. La setmana que ve arrenca gira a l'Estat.
Deixem la música i anem d'exposició.
Sona molt seriós tenir 17 anys.
És intens tenir 17 anys.
Canvia alguna cosa quan tens 17 anys.
300 adolescents s'obren en canal al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per mostrar qui són, què senten i com veuen el món. A través de la fotografia, el cinema o la paraula, l'exposició Tenim 17 anys vol arribar a tots els grups d'edat, Montse Mas.
Sí, la mostra és un retrat col·lectiu dels adolescents d'avui, més enllà dels prejudicis dels adults i de la imatge que donen a les xarxes socials. Així ho expliquen a Catalunya Ràdio dos dels seus participants, Paula Quimbayo i Unax Fernández, de l'Institut Doctor Puigverd de Barcelona.
Les fotografies o coses que es mostren a les xarxes són més superficials, potser per encaixar o pel que queda bé o el que considerem bonic, però realment en aquesta exposició hi ha moltes coses més enllà.
Surten les nostres coses quotidianes, això, la nostra habitació, que és un lloc que ens representa bastant, espais on passem moltes hores, bancs on seiem sempre, nosaltres mateixos, els nostres rostres, que amb un rostre es pot dir molta cosa, fins i tot plorant, perquè a vegades són molts sentiments de cop als 17 anys.
El projecte vol connectar els joves d'avui amb els que també van ser joves una vegada i s'inspira en un llibre del 1955 d'un fotògraf i cineasta neerlandès que va retratar el seu grup d'amics quan tenien això, 17 anys.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la preocupació de Hansi Flick per l'estat físic dels seus jugadors.
I amb Joan Laporta i Víctor Font, que escalfen el primer dia de campanya. Parlarem de les eleccions i d'aquest primer dia de campanya, però el Barça juga demà a Sant Mamés, avui ho fa el Madrid, amb el Celta, i Hansi Flick se l'ha vist molt pendent de l'estat físic del seu equip després del desgast que van tenir el partit de dimarts amb l'Atlètic de Madrid. Què ha dit el tècnic del Barça, Ramon Salmurri?
Doncs mira, Hansi Flick és evident que està sota mínims preparant aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao demà a les 9 de la nit a Sant Mamés, tot i que recupera Eric després de la sanció i Robert Lewandowski. Però Flick té, Laia, 14 jugadors de camp a hores d'ara i algun d'ells, com Bernal i Pedri, que van acabar fosos al partit contra l'Atlètic de Madrid. I tot això venen 4 partits en 12 dies. Per tant, pel que diu Flick, és obligatori rotar.
Demà haurem de saber gestionar les càrregues. Hi haurà jugadors que tindran l'oportunitat de demostrar que són molt bons. És el que hem de fer. Gestionar els minuts de cada jugador.
Pel que ha explicat Hansi Flick, Lewandowski, que saps que s'entrena amb màscara per protegir l'ull esquerre, està per jugar. Que Gavi viatjarà a Sant Mamés. Recordem que el Barça va directe de Sant Mamés, després cap a Newcastle. Doncs que Gavi farà aquesta tournée amb tot l'equip, que és un pas més en la seva recuperació, però que no jugarà. I, de fet, apunta que torni a jugar amb l'equip després de l'aturada. Ha pujat a Xavi Espar i Álvaro Cortés a entrenar. I és probable que entrin a la convocatòria, són jugadors del filial. I, a més, ha reconegut, cosa que és poc habitual en Hansi Flick, que aquests 4 punts de distància amb el Madrid són un bon coixí en aquest moment de temporada.
Per ara és important, és clar que sí, però no ha acabat. Sempre ho dic, queda molt. Fins a finals de maig tenim encara molts partits per jugar i poden passar moltes coses. Tenim molts jugadors lesionats, però el Real Madrid també.
Doncs això esportivament, el Barça, i institucionalment, diumenge 15 de març són les eleccions, avui ha començat la campanya. Primer dia de la campanya electoral al Barça, Joan Laporta ha presentat els directius que l'acompanyen, els 10 directius que van sortir del club, més 5 incorporacions noves, entre elles una dona, Carme Hortalà, i Víctor Font ha presentat el projecte econòmic amb el qual vol que el Barça torni a ser un club líder en ingressos i que espera tenir 340 milions de benefici en l'últim any de mandat. Però més enllà d'aquestes presentacions, els dos candidats el que han fet és apujar el to d'aquesta campanya i el cara a cara ha començat des del primer minut, Marcos García.
Doncs sí, Joan Laporta exigeix que Víctor Font rectifiqui tot el que diu del Barça darrerament, totes les crítiques, i diu que està criticant Víctor Font als treballadors del Barça, que els està menystenint i que això no pot ser.
Qualificar el Barça com ha qualificat el senyor Víctor Font fa que s'hagi convertit en altaveu de la campanya de desprestigi institucional del Barça pitjor de la història, llançada des del madridisme, llançada des de la caverna. I com a president del Barça que he estat i com a soci 9601 del Futbol Club Barcelona, li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme.
La resposta de Víctor Font ha arribat de seguida. Diu que màxim respecte cap als treballadors del Barça, que li agrada molt la feina que fan, però que la seva crítica és que no pot ser que en posicions de molta responsabilitat del club hi hagi persones triades per amiguisme o per relacions familiars amb el president.
Els únics que hem fet realment propostes som els altres precandidats. Ho he dit sempre, i no amb cap voluntat de menys tenir, però com que és una realitat, ho apunto de nou. El que s'ha dedicat a fer macarrons, tallar pernil i pujar-se a tractors ha sigut el president. Celebro,
fins ara,
celebro que ara que comença la campanya doncs puguem escoltar propostes. De moment no n'hem escoltat cap, només se'ns demana que rectifiquem, o no sé què hem de rectificar.
Laporta insisteix que Víctor Font no té cap proposta i que el perill del projecte esportiu del Barça és que entri Víctor Font.
El único riesgo que tiene el proyecto deportivo actual del Barça, que está funcionando con un equipazo que enamora al barcelonismo, el único riesgo de este proyecto deportivo, del actual, es Font. És Víctor Font.
I això, Font replica que el perill justament és seguir amb una gestió que ell considera que està plena de comissions no justificades i amb partners que tria el club de dubtosa procedència.
No ens quedem amb part-se d'uns quants, d'uns poquets, amb un excunyat manant més que el president gairebé. No té cap sentit, això. I la majoria social ho vol. El que hem aconseguit en les darreres hores és que aquesta majoria social que ja volia que fos així, cregui que el canvi és possible. I com que ara hi creuen, aniran a votar.
Bé, doncs tot això només el primer dia de campanya i avui, al tot costa, entrevista amb Víctor Font a partir de les 8 del vespre. Però tant Víctor Font com Laporta com els culers segur que també estaran pendents del que passi a les 9. Perquè juga el partit del Madrid, juga al camp del Celta, amb un equip blanc de gestionar els dubtes amb alguns jugadors i també la mala maró per les crítiques al mal joc de l'equip. Montse Raya, quins són els jugadors triats per Arbeloa per apagar aquests focs?
Doncs seria una mica allò de són faves comptades. Arbeloa recupera finalment Asensio, que era dubte, però no Camavinga. En total són 10 baixes. A més del migcampista francès, Alaba, Militao, Bellingham, Ceballos, Mbappé i Rodrigo, 7 lesionats. I 3 sancionats, Carreras, Huissen i Mastantuono. Arbeloa s'ho pren amb ironia quan li pregunten si hauria de donar moltes voltes per fer la llista.
No, vueltas, ninguna. Bueno, te iba a decir, me lo ponen más fácil, pues tengo que pensar menos. Tengo menos jugadores, así que tengo que pensar menos. De verdad que con confianza, que es lo que le transmito a mis jugadores, a la plantilla, no nos ponemos excusa, yo creo que nos tenemos que crecer ante las adversidades.
Fran García podria sortir com a lateral esquerre titular avui. Ibrahim podria recuperar un lloc a la davantera. A la convocatòria hi ha fins a 7 jugadors del filial. Situats a 4 punts del Barça, el líder, avui els blancs els cal la victòria per no despenjar-se encara més de la Lliga. Celta-Madrid a les 9 del vespre. Per cert, la UEFA ha multat amb 15.000 euros a Madrid i l'adverteix de tancament parcial del Bernabéu per racisme. Va ser el partit de Champions contra el Benfica quan un aficionat blanc va fer una salutació nazi al Bernabéu.
El Girona juga demà al camp del Llevant i tindrà la baixa d'última hora de Brian Hill, Eduard Solà.
Sí, que s'ha lesionat el genoll a l'entrenament d'aquest matí. Està pendent de proves mèdiques per saber-ne l'abast. Brian Hill ha relliscat a l'entrenament i de moment es baixa per jugar demà al camp del Llevant. També ho són Estuani i Àlex Moreno. Aquest segon l'esperen segur per la setmana que ve. Fins i tot Van de Beek, que ha lesionat el tendó d'Aquiles al mes de setembre, ha començat a fer treball de camp. tot plegat per jugar demà a un quart de cinc de la tarda al Camp del Llevant. El Girona havia de sumar un punt en els dos partits que va jugar la setmana passada, un gol encaixat al final del camp de l'Alavés i derrota diumenge passat contra el Celta, dos partits en què Mitchell diu que s'havien d'haver fet millor les coses en defensa.
En aquest 2026 hem fet moltes coses bé fins al partit del Barça en defensa. Després, en els dos últims partits, hem estat una mica per davant d'aquesta sensació de fortalesa en defensa. Hem rebut 4 gols i penso que en les 4 hem pogut fer millor les coses. I això és un toc d'atenció per nosaltres, perquè guanyar el Barça està molt bé, però després és de continuar la mateixa mentalitat de treballar junts en defensa.
El Girona comença la jornada amb 30 punts, a 12 de la teòrica salvació, i el Llevant és penúltim amb 21, a 5 de la salvació, però ve de guanyar l'últim partit.
Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Sempre que hi ha opcions de títol és una mica diferent, encara que...
Toni Bou, que pot guanyar un nou títol mundial de trial.
Catalunya migdia. Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
De vegades ens sembla que fer testament encara ens queda molt lluny. Però fer-lo és un acte de responsabilitat. I si, a més, fas un testament solidari, és un acte de compromís. Pots decidir que una part de la teva herència doni suport a les persones víctimes de crisis humanitàries, conflictes armats i desastres naturals, incloent global humanitària, al teu testament. No has d'escollir entre la teva família i una causa. Les pots cuidar totes dues i fer que la teva solidaritat es recordi per sempre. Tu decideixes quina part destines als drets i a la protecció de les persones més vulnerables. Descobreix com fer aquest pas a www.attestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I en aquest informatiu ja heu sentit abans tota la informació al voltant de l'actualitat política internacional, amb la guerra a l'Orient Mitjà, de la qual hem parlat també de la visita de Donald Trump, que ha tingut una cita esportiva també. L'Inter Miami, amb Leo Messi al capdavant, ha visitat aquesta matinada la Casa Blanca. La recepció amb el president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat una mica surrealista. Corresponsal Oriol Serra.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, accompanied by Jorge Mas, owner of the Inter Miami CF, and Lionel Messi.
Així és com Lionel Messi ha entrat a la sala d'actes de la Casa Blanca, amb el president dels Estats Units, Donald Trump, al centre, flanquejat pel copropietari de l'Inter de Miami, Jorge Mas, a la dreta, i l'exjugador del Barça, a l'esquerra. Una entrada triomfal, separat dels seus companys d'equip, que ha deixat Messi en una posició probablement incòmoda. La resta de l'equip havia entrat uns minuts abans, amb l'entrenador Javier Mascherano al capdavant. A Messi, protagonista absolut de la vetllada, no li hem sentit la veu, cosa que no ens pot sorprendre. Ara bé, el que potser no calia era el posat reverencial que ha dedicat en tot moment a Trump i no s'ha pogut estar de fer brometes marca de la casa. Des de les més innocents, allò del soccer i el futbol, i que si aquí en diem així i allà en diem aixà, fins a comparar Messi amb Pelé i demanar qui és el millor. Ja heu sentit que Luis Suárez s'ha afanyat a dir que el millor és Messi, però el pitjor ha estat aquell moment testosterònic amb regust d'homofòbia quan Trump ha tornat a parlar de la bellesa masculina, referint-se a com són de guapos els jugadors de l'Inter de Miami, tot afegint que no li agraden els homes guapos. Potser és que li agraden els lletjos.
Victòria important i contundent del Barça en vol ahir a la pista del Magdeburg, partit de Champions, 29-36, que deixa l'equip blaugrana líder del seu grup a falta d'una jornada perquè s'acabi la fase regular, i en canvi, Ernest Macià, el Barça de bàsquet, que no aixeca cap.
Doncs sí, derrota de 3 punts que no explica el que es va veure durant pràcticament 3 quarts del partit, sobretot el segon i el tercer quart, on el Barça va arribar a perdre de 27. Finalment ho va arreglar amb un bon últim parcial de 9-33, amb un Milà que es va deixar anar. I atenció, perquè la ratxa del Barça actualment és de 8 derrotes dels últims 12 partits. Xavi Pascual.
Al final, amb l'última possessió, no volíem fer falta. Ens han pitat una falta automàtica que diria que era molt justa. Però en qualsevol cas, el nostre partit és en bona mesura inacceptable.
I de les competicions europees a la Copa de Waterpolo. La piscina de Can Llong a Sabadell acull des d'avui fins diumenge la fase final de la Copa Femenina de Waterpolo. Tots els equips que hi participen són catalans i fa pocs minuts a Vitovac que s'ha classificat ja un equip per a les semifinals.
I ha estat el Catalunya que repetirà presència a les semifinals després de derrotar 8-9 al Sant Feliu en un partit igualadíssim, el primer dels quarts de final. Ara a les 3 arrencarà l'enfrontament de les actuals bicampiones de Copa, un Sant Andreu que buscarà contra el Mediterrani confirmar la seva condició de favorit i ser el rival, doncs, del Catalunya a la primera semifinal de demà. Després arrencaran els partits de la banda del 4, teòricament més potent. A les 5 tindrem el partit estrella dels quarts. Serà el derbi vallesà entre les anfitriones, el Sabadell i el Terrassa, en un duel de nivell Champions, competició en què precisament fa dues setmanes les terrassenques es van imposar a les sabadellenques. I a les 7 tancarà els quarts el Mataró Atlètic Barceloneta. Les mataronines han firmat una gran primera meitat de temporada i fa 10 dies ja van derrotar les marineres a la Lliga, però l'Atlètic Barceloneta vol confirmar la seva dinàmica efervescent.
Chalon-sur-Saône acull aquest cap de setmana la 8a prova del calendari del Mundial de Trial Indoor, on avui mateix el pilot de Piera, Toni Bou, pot ser matemàticament campió del món Jan Ortúzar.
Una victòria suficient perquè Bou aconsegueixi el seu 39è campionat mundial general, el 20è indoor, a falta de només dues proves. La segona plaça també seria suficient pel ser campió, sempre que el seu company d'equip, Gabriel Marcelli, no s'emporti la prova. Bou va començar la temporada amb un tendó trencat i no operar-se ha acabat sent un encert.
Vaig començar malament, segueixo pues, amb el tendó trencat, però he millorat físicament moltíssim, m'hem reforçat molt, crec que estic molt millor que les primeres carreres i content d'aquesta feina, content de que ha valgut la pena, doncs, almenys per evitar pel títol, doncs no operar-me fins al moment. És una, no, sempre una decisió molt complicada.
El Parc del Segre, la Seu d'Urgell, acollirà aquest cap de setmana una nova edició de la Copa Internacional Pirineus de Piragüisme en Aigües Braves. Es tracta d'una competició de dues proves que es completarà la pròxima setmana a França i que congrega els millors palistes del món, Isaac Vilalta.
Doncs sí, com el britànic Adam Vargas, plat als Jocs de París en C1, o el suís Martin Dugu, cinquè en caiac cross a París, o l'ucraïnesa Victoria Hus, tres vegades olímpica. A banda, també hi ha una participació de renom entre els palistes catalans. Ho destaca el vicepresident de la Federació Catalana de Piragüisme, José Antonio Hernández.
Y entre la participación tenían a los mejores palistas del mundo. De los palistas más propios, pues tenían a Laia Sorribes, Nuria Vilarrubia, Maylen Chorraut y al Miquel Travé, Marc Vicente y el Pau Echanit.
En total hi participaran 161 palistes de 33 països que competiran en les disciplines de C1, K1 i caiac cross, totes tres olímpiques aquest cap de setmana a la Seu, al cap de setmana que ve a Pau, a Occitània.
I ara una recomanació, perquè el Barcelona Sports Film Festival ha tancat aquesta setmana una nova edició i aprofitant que diumenge és el Dia de les Dones, ens hem fixat en un documental sobre la maternitat del futbol d'elit. Un tema que, malauradament, encara continua sent una assignatura pendent. Maria Chesena.
En aquesta edició, més d'un 30% dels documentals tenen firma femenina. És el cas de Mother and Footballer, amb Marta Busquets com a directora. Per a Janine Piguet, membre del jurat del festival, el fet que la directora sigui una dona és una de les claus d'aquest documental.
Aquest documental és magnífic precisament per això, perquè la directora és una dona que s'apropa a altres dones i les porta a tindre converses extremadament íntimes sobre elles mateixes, que connecten amb les nostres emocions quan veiem els fets. És el que fa que la pel·lícula siga tan potent.
El documental mostra les experiències de 5 jugadores, entre les quals Irene Paredes o Marta Corredera, totes mares durant la seva carrera com a futbolistes professionals. La majoria assenyalen també el poc suport per part dels clubs. Un abandonament que no només es dona al futbol. Present en aquesta projecció, l'exnedadora artística Ona Carbonell, ara presidenta de la Subcomissió de Maternitat i Esport del Consell Superior d'Esports.
Un dels hàndicaps més grans de la igualtat d'oportunitats en l'esport és la conciliació, perquè al final el nostre cos és la nostra eina de treball, estàs 9 mesos d'embràs, uns quants mesos de postpart, no? I diguéssim que fins ara faltava moltíssima informació, moltíssima visibilitat.
El documental, a banda de començar a trencar l'estigma sobre la maternitat a l'esport d'elit, demostra que les institucions esportives encara tenen molts deures pendents.
Doncs amb aquesta recomanació acabem el repàs de l'actualitat esportiva. Aquesta tarda a les 7, tot costa, entrevista al candidat a les eleccions del Barça, a la presidència del Barça, Víctor Font, a partir de les 8. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.